l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat al voltant del Centre d'Esports Sabadell, en aquest programa número 14, l'últim que farem en aquest 2023, avui que és 18 de desembre, precisament, doncs, del 23. La setmana que ve, dilluns, és Nadal i, per tant, no tornarem fins al dia 8 de gener. Tot i que Roger Benet des de l'altre... No em comencis a escalfar, Roger, a les 7 i 5 del vespre. M'està dient, m'està fent senyals així amb el dia 1, com dient, però home, però el dia 1 fem programa o què? I està decidint... fem 360 amb la càmera de Twitch. Ara, sí, amb el dia 1. Molt bé, la màgia. El dia 1 diu que venim aquí, eh? Que el dia 1 que farem Tribuna Preferent. Ja veurem. Mira, podem entablir mercato, negociacions aquí amb el jefe, que avui ens acompanya en aquest últim programa del 2023. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Podem fer o no Tribuna el dia 1?
Podem fer el que vulgueu.
Si tingués... però no compteu amb tu, no?
No, d'entrada segur que no compteu amb mi. Bé, segur tampoc hi ha res, però en tot cas, difícil que el dia 1 pugui participar. És que si jo m'anés en aquest programa, potser ja no hauria programa. Per tant, ja l'he perdut per la causa, ja és cosa vostra directament. És una república independent, aquesta del Tribunal Preferent. Sí, gairebé.
Marc Fàbregas, què tal, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies.
Espera, apropa't una miqueta al...
Apropem una mica al micro.
Ara sí.
Doncs bé, bueno, dintre del que cap, després d'ahir de la sessió de bany i massatge, doncs mira, doncs fotuts, però bueno, s'ha de seguir.
Hem fet aquests primers 2-3 minuts de cunyeta, anem a dir-ho així, però ara anem a posar-nos malauradament seriosos, perquè bé, fèiem la reflexió avui a la redacció, que la setmana passada es va guanyar contra Unionistes i realment doncs es va retallar només un punt la diferència amb la salvació. Ahir es perd a Lleó i s'amplia un punt, per tant estàs més o menys en aquesta mateixa pel·lícula que ara fa dues setmanes, a 8 punts de la permanència. I, clar, això sí, amb dues jornades menys per jugar-se. Es va esgotant el temps, tot i que encara queda una volta i dos partits de la primera. Però la sensació és que marxem amb una distància al Nadal complicada, molt complicada de jugar. Dels 3 anys de la primera federació estem davant, sens dubte, del més complicat, Marc, no?
Correcte. Estic començant a veure certs paral·lelismes amb aquella lliga que estaven... a l'amic Cuyami, Van Díaz i Madrigal, Gallo, etc., que estàvem remant sempre remant per salvar-nos i bueno, em recorda aquella temporada, però el tema està de que s'ha de fer alguna cosa, però ja, ara estem a les portes del mercat d'hivern i evidentment pues, no hem canviat l'entrenador, la direcció esportiva, i ara pues, si hi ha carències, tots sabem on mirar.
És un moment complicat, és evident que és un moment complicat, sobretot perquè, primer perquè els números ho diuen, que és complicat, és així, és matemàtica pura, n'has sumat a 11, estàs a 8, per tant, és tan important veure quanta distància tens encara respecte a la salvació com de curs són els teus punts fins ara després de 17 jornades, encara que quedin, em sembla que ho comptàvem avui, no?
Si,
63, una cosa així, no? De punt. Per tant, clar, algú dirà, matemàtica també pura, 63 punts es poden sumar. És impossible, és una quimera pensar que aquest equip és capaç de sumar-ne, però és que necessita com a mínim, ja tirant pel cap baix, una mica més de la meitat. O sigui, és així. D'aquests 63 que queden per disputar, el Sabadell n'ha de sumar més de la meitat. Perquè et surtin els 46, 47, que se suposa que cada any... Un any pot ser 44, un altre any pot ser 48. Per tant, ho té molt complicat, o ho tenim molt complicat per aquesta via, per la via dels números. És a dir, com la matemàtica t'ho posa tan difícil, t'hauràs d'aferrar a una altra cosa. T'hauràs d'aferrar que el futbol no entens mai per què et dona segones i terceres i quartes oportunitats, i ara el Sabell necessita una d'aquestes. Però estic d'acord amb el Marc, ara que s'obrirà la finestra de, o sobre aquesta, la carpeta de, del mercat el dia 1 de gener. No és que la plantilla, em sembla que ho has posat en un condicional, si és que, la, si és que hi ha carències, no, no, hi ha carències, crec que són més que evidents que és una plantilla amb moltes carències, i és una plantilla que necessita una sacsejada important. Serem capaços, o el club serà capaç de donar-li aquesta sacsejada? Confiem que sí. Les peces de moment per fer-la s'han buscat. Carlos Rosende, que ja venia o va venir després portant de la mà el tàndem d'Òscar Cano i Elias Martí, però falta fer el pas important, que és 4-5 moviments, i a sobre encertar molt. Per tant, no és fàcil. És de les vegades que realment
molt coll amunt.
Pots fer prendre-t'ho amb un punt d'humor, prendre-t'ho amb una part de, bueno, anem a relaxar una miqueta la tensió, però si tu pares a pensar fredament, suposo que tu a títol personal ja l'agrada a títol general, la sensació és que estem davant d'unes temporades, ho deies, de les que els símils o les comparatives són perilloses.
I a tot això, per entrar també una mica en matèria del que va ser el partit d'ahir, molt marcat el Reino de León per un nom, no?, que ha sortit a la fotografia, evidentment, del primer gol, com és el d'Adrián Ortolà. Ho dic més que res perquè el chat del canal de Twitch, que per cert no he dit abans, que podeu participar, com sempre, que tenim el sorteig d'aquestes pizzas de Maximus. I avui, per cert, també sortegem, no sé si, Roger, ho podem enfocar aquí un momentet a Twitch, aquesta manta, mira, aquí la tenim, una manta magnífica amb l'escut del Centre d'Esport Sabadell, que hauria anat de conya ahir a Sergi Garcés i Adrián Arroyo al Reino de León.
A tothom, a tothom que hi havia ahir al Reino de León li hagués anat molt bé, i a Lleó en general, perquè va fotre una rasca important, va fotre molt de fred, i la humitat que va deixar la boira, que va ser l'altre gran protagonista, sens dubte, del partit, encara ho va dificultar, però bé.
Sí, deia, anava cara a barraca, perquè al final és el nom que està sortint també aquí.
La resta són anècdotes que també formen part, però l'important és el que va passar en el camp.
Perquè deia, per exemple, ja aquí el Rogui diu a Ortolà li hem de tenir molt respecte pel seu rendiment de l'any passat, però ara mateix caldria una jornada o dues de descans i reflexió per ell. El Manel deia ja prou paciència amb Ortolà, sap molt greu, però són masses aquest any. Bé, és el nom propi, no?, d'aquestes últimes hores. Malauradament va sortir a la fotografia Adrián Ortolà, no és la primera vegada que passa aquest any. També ho dic així d'entrada, no vull que soni tampoc a defensa ultrança, com ara escoltarem Òscar Cano. Però tant de bo l'únic mal d'aquesta primera volta hagués estat 3-4 errades puntuals d'Adrián Ortolà. Vull dir, al final, quan no és ell, un altre dia aquí estem parlant de la línia de defenses, un altre dia estem parlant dels migcampistes. És cert que són masses errades, no?, per un porter en una sola temporada, però és que al final això és un daltabaix col·lectiu. Una jornada una jornada una altra. Al final no sé què en penseu vosaltres.
Bueno, jo el que penso és, després de les declaracions que va fer el míster de que la nit anterior va tenir febre, doncs bueno, això sí és en l'equip de futbol sala que podem fer amb els amics, doncs tot mateix que algú pugui venir malalt o fer un esforç. Però estem parlant d'un equip professional, i llavors, pues, si no estava en condicions al bo d'Adrià Ortolà, que ens ha donat molt també, i també s'ha de tenir en compte, malgrat aquestes errades, pues, que jugui el que estava de segon porter. Al final, el tema està durant la planificació de la temporada, amb els porters que tens, tu comptes que han d'estar al nivell per qualsevol moment sortir a jugar, no? I en aquest cas, pues, si no estava en condicions de jugar, pues, hagués optat, pues, per la segona opció, que en aquest cas, pues, el porter suplent, o el Froy o el Sebas, pues, si el pobre, pues, va fer un esforç amb les ganes, però no estava en condicions, pues, no tindria que haver jugat.
Clar, que ha estat segurament un cap de setmana, Sergi, nefast pel que fa als porters del Sabadell.
És que, clar, entenc la reflexió, però s'ha d'anar llavors a explicar en quin panorama es va viatjar Lleó i per què, també, perquè tot al final té una raó de ser. Clar, el Sabadell es troba, per si algú encara no ho sap, sense Froy Leal des de fa algunes setmanes per culpa d'aquests problemes a la mà, I casualment aquesta setmana també es lesiona Sebas Coula. O sigui, et trobes que dels tres porters amb els quals treballes habitualment a la primera plantilla, dos no poden jugar. Així de clar. Vas a buscar suplents i no poden ser del filial. Per raons d'edat, no poden ser del filial. I clar, has acabat recorrent al juvenil. Jo entenc que en aquest escenari, amb la realitat i el moment que viu l'equip i la urgència que hi ha, s'arrisqués a fer jugar gairebé, que se m'entengui el que diré ara, si calia xutar de paracetamol fins a les celles, doncs que li baixés la febre com fos i que jugués davant de tota circumstància. Clar, tot això, que d'altra manera hagués estat quin gran esforç, quin sacrifici, hòstia, com el tio ho ha donat tot, fins i tot sobreposant-se a una febrada que, segons Òscar Cano, i ho hem de creure, perquè no tinc per què dubtar-ho, va fer aquest esforç per jugar, per ajudar l'equip. El problema és que queda a la fotografia, i com algú està dient en el xat, o alguns estan dient en el xat, com el venim d'on venim, d'una temporada on, si alguna cosa hem tingut, és que l'equip s'ha autocastigat en més d'una ocasió, i en alguna d'aquestes ocasions ha estat també Hortolà el que ha acabat sortint a la fotografia, ho dèiem avui a l'hotel, és que l'any futbolístic de la 23-24 va començar amb una errada que hem vist ara fa un moment, greu a l'Estàdium Gal, que va suposar la derrota davant el Real Unión, i tanquem el 2023 amb una errada greu, perquè és una errada greu, malauradament és una errada greu, que t'acaba condemnant, no en totalitat, però sí en un moment que l'equip estava donant la cara davant la Cultural Leonesa, no? Hosti, clar, al final... què fas aquesta setmana? Jo entenc el que diu el Marc, però...
Sí, sí, tens tota la raó.
Tires els lleons al pobre nano, al Blai, no? Crec que ara...
Biel Escrivà,
això, perdó. Biel Escrivà, no. Hòstia, el tires en aquest partit, amb aquestes necessitats... Podia jugar, jo entenc que sí que podia jugar.
I ja no només això, és que ha estat un cap de setmana bastant dolent, en aquest sentit, a l'Obrador, perquè parlàvem amb gent del club que ens deia, no, si és que al final el del cadet ha acabat anant al juvenil C, el del juvenil C al B, el del B a l'A, si algú va estar al filial l'altre dia també, Nico Pereira, l'habitual, es lesiona a l'escalfament i ha de jugar el partit també marmat, sota pals, vull dir, ha estat un cap de setmana terrible en aquest sentit.
Però...
Que s'ha d'agrair l'esforç, que va voler fer...
Nico ha estat entrenant tota la setmana, si no vaig errat, o bona part de la setmana, però Nico Paradat no pot jugar. O sigui, a veure, pot jugar, no pot jugar amb la primera plantilla, i si després el necessita el filial. I l'altre porter del filial, diria que és Víctor, parlo de memòria, soc
Víctor López, sí.
Víctor, boníssim, té un problema, se'l va inscriure tard, per tant, si aquesta jornada hagués estat contra el Tarazona el dia 2 de gener, en aquest mateix escenari que estic dibuixant, Víctor, crec, parlo amb Mauri, si no que em contradigui algú, Víctor hauria pogut viatjar a Lleó. Que, de tota manera, m'arrisco a dir que, jugant a ser Òscar Cano, segur que haguessis apostat per tornar a fer jugar a Hortolà en lloc de fer jugar a Víctor, Però, com a mínim, haguessis anat amb el porter del filial, o un dels dos porters del filial. Però és que aquí s'ajuntaven les dues coses. Una, que Víctor, quan va ser inscrit com per jugar a Lliga Elit, podies inscriure a la partida l'1 de setembre, no hi havia cap problema, tots contents, però no per pujar o no per anar al primer equip.
No t'imaginaves un escenari en el qual se't lesionés
just
el segon,
que tens
el tercer,
tres porters,
i el primer estigués a 40 graus una setmana.
Sobretot... La tempesta perfecta, diguéssim.
Sí. Que plou sobre mullat. I és una broma fàcil i és un recurs fàcil, però que és veritat que es donen totes les circumstàncies, com dius, m'ho agafo, la tempesta perfecta, que és veritat, però, clar... A tot això no estaríem donant-li tantes voltes, i al revés, i ara mateix estaríem parlant d'Hortolà com a tio implicat, que dona tot, i si cal jugar, com deia abans, de paracetamol fins a les celles, amb la mala sort que surt molt fotografiat en una jugada, com hem tornat a veure, que jo cada cop que la veig és que penso, avui li deia al Sergi Parc, que és molt jove, i el Marc, per sort, no és tan jove. Deia jo vídeos de primera, aquell programa que em sembla que era Alfons Arús que el presentava, d'aquests vídeos còmics, que penses, hòstia, aquell porter, mira què li ha passat. Ara veus vídeos d'aquests, veus gols d'aquests.
Ara els on
a la Lliga, correcte, a la Lliga italiana, o a Alemanya, o a la segona Suïssa, i penses... Pobre porter. Clar, avui ets tu el que segur que sortiràs jo... en algun sàping.
Exacte. Jo, mira, jo amb l'Hortolà pues, tinc bona relació i és dels jugadors més implicats que hi ha o que conec jo de la plantilla, que estan superimplicats, que sempre està pendent de l'afició, d'animar els seus companys, que és superagraït. I la veritat és que res a dir. Ara, doncs, com comentava el Sergi, veient aquí al monitor la repetició, també veig una mica, per repartir una mica això de...
Sí, deixa'm puntualitzar, Marc, sí. Perdona, que aquí hem triat les potser els 4 gols d'aquesta sí. primera volta en els quals Hortolà surt més a la fotografia, però que fèiem el recull, per exemple, aquest matí... I clar, és que faig la mateixa reflexió que feia abans, és que no només ha estat responsabilitat d'Hortolà la situació del Sabadell. Podem estar pensant o parlant també d'algunes errades que han fet, i em sap greu personalitzar també, quan no han fet res aquesta setmana, però Toni Herrero, Pau Resta, Amel Ibia, al final tots en algun moment o un altre han tingut...
El sí. propi Gualda, recordem a Barreiro, provoca aquell penal quan l'equip s'havia refet, però sí, és evident que no ve d'un error. Si és que el problema és que avui podem focalitzar-ho i està bé que tu, cadascú focalitzem, perquè avui estem tots encara amb aquella mala mar... o sigui, amb aquell mal regust que et deixa perdre el partit com el vas perdre ahir. Però que no estem aquí i no estem a 8 punts de la permanència per un error. Exacte. O dos errors. El problema és que el Sabadell té errors al davant perquè perdona i té molts errors al darrere que l'estan condemnant i que el fa ser, no la pitjor defensa, no, a molta distància de la següent pitjor defensa. És que, clar, 31 gols en contra en 17 partits. Són unes xifres realment escandaloses, que si ara li treus que és el Sabadell, que és el que ens dol, t'ho diuen d'un altre equip, del que vulgueu, et diuen tal equip va penúltim amb 31 gols en contra, perquè cada setmana li foten com a mínim dos quan va fora de casa,
dos i mig, sí.
I penses, hòstia, aquesta gent són car de descens, segur. A nosaltres ens dol i ens resistim a pensar-ho com a mínim fins que la numèrica ens digui el contrari.
Deies, Marc.
Sí, mira, jo veient, ara que puc veure, pues, de fet, me'n vaig anar a dormir amb el 2-0 de l'emprenyat pues, que està, perquè veia que estàvem jugant bé, la veritat. No, el joc no em va... No, a mi no em va... No em va enfadar el joc, però també el defensa que rep la pilotada també està una miqueta atent també a les circumstàncies del joc. Em sembla que, per lo que he vist a la pantalla, el veig que està com d'esquena, li fot el pilotasso i al final pues, és una altra tempesta perfecta d'aquestes que s'estan donant aquest any, pues, que al final rebota, té la mala sort, li queda mort allà pues, amb el jugador de la Cultu i marca el gol. Però la veritat, amb el que comentava ara el Sergi, jo crec que, mira, ja venia amb una mentalitat renovadora per parlar pues, de la situació del club i del que estem veient esportivament aquest any, amb les similituds d'aquestes temporades pues, que hem pogut viure pues, els més veterans tan i tan dolentes i de tan mal record. I jo penso que això ara mateix depèn del present, de les decisions que es prenguin ara, tal com esteu comentant, pues, en el mercat, amb els reforços, i deixar el passat d'una punyetera vegada, perquè no guanyarem ni amb l'escut, ni amb pensant en Olot, ni pensant tampoc que si s'ha fet malament la planificació, ni amb res. Compte el present d'ara amb les decisions que es prenguin a...
Abans de res, i per també rematar una mica aquest primer debat que estem tenint aquí al Tribuna sobre Hortolà, això és el que deia, precisament fèiem referència a aquesta defensa ultrança d'Òscar Cano a la sala de premsa del Reino de León, això és el que deia el tècnic andalús del Centre d'Esports Sabadell sobre l'errada d'Adrián Hortolà i sortia, insistim, en la seva defensa.
També és un error individual que Vladi se quede solo delante del portero i no la meta, també és un error individual que hemos tenido un par de veces en la frontal del área, tiros francos, creo que uno ha sido Beiti, hay otro Moyano y no hemos acabado tirando a portería. Es decir, es que esto es un juego de aciertos y de errores y Hortolà nos da muchísimo con el pie. Y en esta ocasión, pues bueno, fíjate, yo creo que era de las pocas veces que ha querido jugar en largo. Y precisamente por querer a lo mejor jugar en largo se ha quedado el balón corto, o por lo menos no ha ganado la altura el balón que pensaba que iba a ganar. No hay que quedarse con... Yo prefiero quedarme con el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Es decir, ayer no vino a entrenar porque tenía casi 40 de fiebre, estuvo todo el día en cama y las veces que me comunicaba con él o con el doctor me decía que era igual, que estuviese como estuviese, quería venir a ayudar a los compañeros, ¿no? Por tanto, me quedo con eso, ¿no?
Estas eran las palabras de Óscar Cano.
Que dèiem aquelles històries que si haguessin acabat bé...
l'heroi.
Ara estaries parlant de no només com ha salvat el partit, sinó com a sobre s'ha sacrificat, ha vingut malgrat...
Pels amants del bàsquet, el que vindria a ser el Michael Jordan i la famosa, el famós flu game.
O un Jorge Lorenzo.
Aquí ja, amb les motos ja m'enganxes, Marc. No.
Va estar operat, el van operar i va anar a córrer i va quedar segon o tercer per guanyar el Mundial i va arribar mig mort amb la moto.
Doncs esports, exemples a l'esport n'hi ha hagut sí. tota la vida, però no va ser el cas ahir. Em quedo amb un parell de reflexions que feia per aquí abans l'Albert, deia, si Freud hagués estat disponible, hauria jugat? Diu, aquesta és la pregunta.
Jo crec que no. Sí, jo crec que no. Ja, per això deia, parlava de... He posat el cas del Víctor com a porter del filial, que si tant de bo es recuperin Sebas Coula i es recuperi Freud Leal i el dia del Tarazona un dels dos pugui estar a disposició d'Òscar Cano, o els dos. Però si, tot i que passin ara l'aturada nadalenca, pel que sigui, cap dels dos fa net i ha de venir un porter suplent, insisteixo, si Òscar Cano així ho considera, pot tirar, llavors sí, d'un dels porters del filial... Però jo estic convençut que recuperant-se, entre cometes, Ortolà, em costa molt creure que ahir no hagués jugat Ortolà al partit contra la Cultu. Em costa creure. Evidentment, ni sóc adiví, ni tenim ara aquí la bola, i el que digui algú val tant o més que el que jo pugui pensar. Jo estic convençut que ahir hagués jugat Ortolà en la mateixa situació que ha viscut en aquestes últimes 48 hores, per dir-ho així.
Hi ha alguns comentaris, hi ha de tot, insistim al xat, detractors i també partidaris, no?, d'Adrián Ortolà. El que sí que vull també rescatar un missatge de fa una estoneta que deia el J. Busso per aquí. Diu, si no hi ha seguretat a la porteria, la defensa juga amb por. El porter ha de ser el que dona força a la defensa. A mi em fa la sensació que al final ha estat una cosa recíproca durant aquests primers 17 partits que portem de Lliga, que no només és una qüestió que el porter doni seguretat a la defensa, sinó que en alguns moments la defensa tampoc ha donat seguretat al porter, no?
Correcte. Si miréssim també en estadístiques les parades que ha fet Ortolà amb aquesta defensa que no funciona, pues, no acaba de funcionar o que al final pues, encaixem molts gols, pues, faríem un símil amb la primera temporada, bueno, aquesta que, última que vam estar segona amb Antonio Hidalgo, que Macay era el màxim el porter que feia més parades de tota la categoria. No, no s'excusa un error, perquè al final són professionals i s'han d'assumir els errors, però també des dels centrals, tampoc el Pau Resta, pues, que jo pues, confio molt en ell i tal, pues, tampoc estan donant el seu màxim nivell, ni el John, ni tampoc pues, la defensa, no? Que al final el futbol el que queda retratat sempre és el porter, però al final és un joc col·lectiu i el primer defensa és el davanter centre.
I a tot això, el que dèieu abans, no? Crec que eres tu, Sergi, no?, que ressaltaves aquesta xifra, no? 31 gols en contra en 17 partits. És que és molt difícil, sí. I sobretot anant més enllà, rascant una mica, veus que d'aquests 31, 23 han estat fora de casa. Estem parlant d'una mitjana superior als 2,5 per partit. Estem parlant que el Sabadell no ha deixat fora de casa cap porteria a 0 i que només una vegada ha rebut un gol. La resta han estat 2, 3 o 4. Són xifres
són
dramàtiques.
Són números que fa setmanes que ho diem, i és una... No perquè siguin més gestos que ningú, qualsevol que repassi els números se n'adona. És el que deia abans, Pau. O sigui, si aquests números et treuen l'etiqueta del Sabadell, te'ls posen damunt la taula i et diuen què et sembla aquest equip, sense saber quin és, allò amb el nom tapat, et diuen, mira, un equip que encaixa fora de casa una mitjana de 2,5 gols gairebé per partit. Ha encaixat en tots els partits. No ha guanyat encara fora de casa. Porta 11 punts. Li queden 8 per... Si li treus el nom del Sabadell i l'esperança que tenim gairebé més de desig que d'una altra cosa...
Ja, estem veient, perdona, Sergi, a Twitch, al canal de Twitch, les xifres del Centre d'Esport Sabadell en el que portem de temporada, per tancar el 2023.
És evident que aquests números...
Com a local... Mira, suficient raspar,
sí, ja, però
suficient un 5 a casa.
Jo suspendria, també. Ja t'ho dic ara.
Un 4, anem a posar-li un 4.
Sí, sí.
Però és que fora de casa és un 0.
Fora és un 0 i mig per posar bé el nom a l'examen, saps? O sigui, per haver encertat amb el teu nom a l'examen. Torno a dir, treu-li les xifres del Sabadell i ara per posar-nos per un moment, i que no se m'ofengui ningú, posa-li aquí dalt les xifres del Calahorra, les xifres del Betis Deportivo. Aquestes, aquestes no, que aquestes són de Cano. Les d'abans. I què pensaries? Tu estàs ara tranquil i veus un equip que té aquests números i penses que aquest equip està descendit en el mes de febrer. El mes de febrer, març, una mica com el Calahorra l'any passat. Ja pot xapar la barraca, donar alguna sorpresa en algun dels partits que li quedi i poca cosa més. La part bona, que el Sabadell té... O sigui, té més qualitat que aquests equips. És evident. Té més qualitat que el Betis Deportivo de fa dos anys, té més qualitat que el Bilbao Atlètic i el Calahorra de l'any passat, per posar equips que realment estaven molt descendits, eh? Però ho ha de començar a demostrar. I el mercat d'hivern, el que dèiem abans, no és per reiterar amb la carpeta que espero que s'obri, però és que has d'encertar. O sigui, has de poder fer coses, perquè si no, sí que llavors, jo personalment, a part de decebut, pensaria que ja s'ha acabat. O sigui, que no tenim cap opció, ho dic així de clar, perquè hi ha algun jugador que, evidentment, ens ha dit a les últimes hores... tot i que no es fitxés ningú, aquesta plantilla està capacitada per tirar endavant. Jo no ho crec, ho dic obertament, jo no penso que aquesta plantilla estigui capacitada per si sola per tirar-ho endavant. I aquests 3, 4, 5 reforços que poguessis portar t'han de donar un rendiment tan alt com el que et van donar l'any passat. Cristian Herrera, Adrián Ortolà, fins i tot Baena i Ricard Pujol, tot i que no van ser tan espectaculars els seus números. Tot el que no sigui això, començant per Tarazona, i si no estan per Tarazona, Cornellà, i si no estan per Cornellà pel primer partit a casa de la segona volta contra el Celta Fortuna, tu has de tenir ja jugadors amb un rendiment immediat i que funcionin. I a partir d'aquí sí que pots obrir la carpeta que vulguis, de si cal dos laterals, un mig centre, dos puntes, un porter, el que tu vulguis, però necessites reforçar.
M'ha agradat una frase, un comentari que ha fet aquí el Xavi, que deia 31 gols no són cosa del porter, que tornem al mateix, no, que la plantilla està, diu, mal espera, no em vull equivocar, mal plantejada, deia el Francesc. Al voltant d'aquestes xifres diu: ja hem fet temporades lamentables com a visitants, però a casa es compensava, ara les xifres com a locals són inacceptables i de descens. Abans d'obrir la carpeta de mercat, que sé que molta gent està esperant, i tanquem, rematem del tot el nom d'Ortolà, ho prometo. Ho dic més que res perquè també ho he llegit a les últimes hores. Vosaltres sou partidaris de fitxar un porter al mercat d'hivern?
Home, vist lo que estem comentant, encara que sigui per estar preparat per si l'Ortolà, a més de 40, té 43 de febre i no pot jugar, hem de tenir alguna persona que es confiï. Estic molt d'acord amb el Sergi, el que comenta, que si hagués estat, per exemple, Froileal o Sebas, si haguessin jugat o és continuat apostant, doncs, per Ortolà amb 43 de febre, però el que sí que està clar, que amb una planificació, que ja ho tenen en compte, que ara és molt fàcil parlar, no? Que al final les coses passen perquè han de passar i fora, no? Però sí que és veritat que si no tenim un segon porter, malgrat que els juvenils i els del filial, el treball, doncs, que fa amb els porters del futbol base és excel·lent, doncs, si tu com a entrenador no confies per ficar un d'ells o no el veus preparat, doncs llavors t'obliga al mercat a anar a portar un porter que li faci competència o com a mínim que estigui preparat quan el bo de l'Ortolà, doncs, estigui malament, perquè a més de 40, doncs, si té 43 de febre i no es pot ni moure, li dona un jamacuco allà a la porteria i continua jugant a l'home, doncs, ha de tenir sempre, doncs, algú perquè pugui en un moment donat, doncs, si l'expulsen o qualsevol cosa, doncs, que el míster, doncs, confia en ell, no?
Però febre a banda, el veieu el dia 2 de gener a la porteria contra el Tarazona?
Jo sí.
Sí.
Sense cap mena de dubte.
Sí, sí, sí.
No perquè estigui fora del club, sinó perquè fins i tot que no pugui apostar per Froy o per...
És que jo la pregunta, la teva, que és correcta, dic que no, però la faria al revés, és a dir, es confia en Froy Leal? Realment, com perquè sigui una alternativa a Adrián Ortolà, i no parlo de nosaltres, eh?
Ahir no vam tenir la resposta perquè
Clar,
Froy no hi era,
per això
sí,
dic que...
Si no,
que
es contestava ahir.
Que valia tant, per això deia abans, valia tant el meu argumentari com el de qualsevol altre que digués no, si Froy Leal hagués estat, juga segur al Reino de León, i ens ho hauríem de creure, eh? La pregunta jo per mi, a fer-li a Òscar Cano, per dir-ho així, és, i confia realment com a alternativa en Froy Leal? Si la resposta és sí, no cal fitxar ningú a l'hivern. Si la resposta és no, és a dir, Froy Leal li sembla un bon jugador de vestidor perquè es vagi foguejant, però no el veu realment com una alternativa per la titularitat, tu necessites tenir alternativa per la titularitat. És així. Perquè ja n'hem tingut temporades on el porter titular era indiscutible i era únic. David de Navas ha estat molt sol, amb tot el respecte del món, pels que li van acompanyar durant els anys que va estar aquí, però molts anys David de Navas estava acompanyat d'un porter que tots d'entrada sabíem que si no passava res molt greu, no jugava ni els dijous, que es diuen aquests casos, ni amb els...
Del... molts noms, eh?
Treus l'any que va venir...
Perdó, Oriol Torres, em diu el Roger Benet, sí, també, per via interna.
I què va passar? L'any que pugem a Ipurua, amb Oriol Torres de suplent. I es lesiona Oriol Torres.
I fitxes a Ivan Gómez.
I fitxes un porter. No puges a un del filial ni a un del juvenil. Fitxes un porter. Val? I tants anys, eh? Macai ha estat sol aquí. O sigui, Macai, torno a dir, i no vull faltar el respecte a cap dels nanos porters que han acompanyat a Macai. Però Macai ha estat sol durant algun any on el suplent era el típic porter jove, Romans Carrillo, el propi Froy Leal, que deies, bé, bons nanos, que no et donaran guerra, i a més contents de formar part de la plantilla del Sabadell per curtir-se, però no són alternativa real. Per tant, llançaves la moneda i deies que Macai ni es refredi. Macai ha jugat amb l'espatlla fotuda, allò que deies al principi, al 100%. No ha jugat alguns dies, o no jugava alguns dies al 100%, eh? Però jugava. Jugava perquè l'alternativa doncs no te la creies o consideraves que no estava a l'altura, que se m'entengui, és que clar, ho dius així i sembla que faltes al respecte, no. I no voldria que fos la sensació. Per tant, la pregunta és, torno a dir, Òscar Cano, creu que és una alternativa real, Froy Leal? Jo no tocaria res, ja... tens dos porters, sense menys tenir la seva escola.
Sí, que hi ha
no
un punt
també
important, Sergi, que ara m'ho recordaven també, que és... hi ha una possibilitat força gran que ni Froy Leal ni Sebas Coula arribin al partit
contra
Tarazona.
Per això deia.
Realment, queden dues setmanes per aquest partit.
Què he dit abans? Que pot ser que no arribin cap dels dos.
Sí. I que tot això sí que estaria obert al mercat per poder inscriure Víctor López,
el
porter del
Froy Leal. Per això deia que el partit del Tarazona sí que podrà venir ja Víctor López, perquè a partir de l'1 de gener tu ja el pots inscriure. Formalment ja forma part, és a dir, ja està inscrit... I ja forma. El problema és que quan els jugadors no estan inscrits abans de l'1 de setembre, que com són de Federació Catalana no estàs obligat a inscriure'ls abans de l'1 de setembre, i algú preguntarà, i per què va venir Marro? Perquè Marro, com sí que havia de fer la pretemporada amb el primer equip, ja directament se'l va inscriure abans. Altres jugadors del filial no han estat inscrits. I com no han estat inscrits fins al dia 10 de setembre o el dia 13, perquè la Lliga d'Elit començava el 20, per dir una cosa, parlo ara, tiro de memòria, no pots tirar d'ells. Per això estan pujant a vegades. Abans, jugadors del juvenil, ve a ser el cas de Pau Fernández aquest cap de setmana, sí, perquè el que pot donar l'alternativa del filial no te'l pots portar, de moment. I això és el que explica el que ha passat aquest cap de setmana. Per què la plantilla s'ha acabat fent, o per què aquesta convocatòria s'ha acabat fent, doncs amb Marro, amb Biel i amb el propi Pau Fernández. Perquè tampoc està Sander, recordem que aquest és un altre cas de jugador del filial o en fitxa del filial que sí que se'l va inscriure perquè feia la pretemporada. Clar, és que és una mica...
És que al final, si comences a tirar del fil, arribes a l'estiu, i cal recordar també, per posar en context tot plegat, que a l'estiu tu decideixes aquesta fórmula, el fet de tenir dos porters joves, ara que parlava el Sergi també, Marc, d'aquesta poca competència, és que tu a l'estiu decideixes tenir dos porters joves perquè en un moment determinat te n'adones... Penso, és el meu punt de vista. Te n'adones que necessites una fitxa sènior extra i l'única manera és fitxant dos porters sub-23 en aquell moment. Vull dir, també és una decisió, en aquest cas, de la planificació que es va dur a terme a l'estiu, que segurament ho haguéssim fet més d'un i més de dos, no? El fet de dir, escolta, per tenir una fitxa sènior extra, fitxo un porter que ha estat a la casa com és Froy, que ha competit ja en categories nacionals com la tercera federació amb el Badalona, i en aquest cas un porter del filial com Sebas Coula. Clar, no, crec que ningú s'imaginava aquest escenari ni pel rendiment d'Hortolà ni per les lesions del segon i el tercer. Vull dir que en aquell moment segurament tots haguessin fet el mateix, no? El fet de tenir una tercera o una altra, perdó, fitxa sènior disponible.
Sí, totalment. El tema, en aquest moment s'escull aquesta opció per tenir una fitxa lliure, i aquesta és l'aposta que va fer el club, no? Malgrat això, pues, trencant una llança en favor del Froy, pues el Froy jo el conec pues de fa molt de temps, que està pues a les categories del futbol base, i jo penso que evidentment és decisió de l'entrenador. Repeteixo el que he dit abans i corroboro lo del Sergi, els comentaris que ha fet el Sergi. Si l'entrenador aposta o fas aquesta planificació comptant amb el Froy i amb el Sebas, el Froy ha de jugar, has d'apostar pel Froy i ha de jugar quan faci falta. Si tu no apostes, pues, evidentment, pues, tens un problema i has d'anar a buscar un altre. Però jo amb el Froy l'he vist jugar molt i sap greu que ho digui jo, no? Perquè no, amb això pues, no soc gens objectiu, no? Però si no el pots posar en aquests partits o no el tens disponible, pues, has d'anar a buscar un altre.
Ah, no sé quina comunicació has rebut tu, no sé si era interna nostra, però no. Era de fora, no?
Era de fora, sí.
Val. No, t'ho dic perquè el que sí que ara ens estan assegurant que és molt difícil que arribin pel dia del, del Tarazona. O sigui, que gairebé els donem per descartat, que fins i tot és probable que no arribessin ni pel partit fora, teòricament a Palamós, contra el Cornellà, amb el qual tancarem la primera volta. Per tant, aquesta situació que estem parlant ens la trobarem pràcticament al 100%. En temes mèdics no es pot dir, perquè sempre hi ha algun petit miracle, que se m'entengui això de petit miracle. Ens podem trobar això, que si no hi ha un porter fitxat, si és que es considera des de la direcció esportiva i el cos tècnic que cal un altre porter més contrastat, més consolidat, més veterà, digue-li com vulguis, per donar competència forta a Adrián Ortolà, et trobaràs que segurament hauràs d'anar amb Víctor cap a aquí a rebre el Tarazona i cap a Palamós per jugar contra la Unió Esportiva Cornellà. Molt probablement sigui aquest l'escenari, la fotografia amb la qual hagi de treballar el Centre d'Esport Sabadell. També et dic, Pau, ens estem focalitzant avui molt a la porteria.
Sí.
Beneït problema tindríem si el problema només fos ara mateix aquest. Ho dic perquè amb tot el que té Carlos Rosende i el cos tècnic per endavant, també vull deixar clar, no sé si aquesta és l'opció o la prioritat 6 o 7, que igual van abans la 1, la 2, la 3, la 4 i la 5 i no és la del porter cap d'aquestes prioritats. Que no vol dir que no ho volguessin, sinó simplement he de triar i només puc triar 5. I a lo millor el porter és el 6.
Jo si puc donar, si em deixeu dir la meva, tant, la meva opinió...
Endavant.
Per mi, jo estic a la corda de la gent que diu que no caldria un porter en aquest mercat i em vull quedar amb aquella frase d'Òscar Cano de fitxar jugadors que facin millors, no? els que tenen al voltant, a la resta. I en aquest sentit jo crec que una defensa més estructurada, més sòlida, amb potser un reforç dos, doncs milloraria també la confiança i la seguretat d'Ortolà, perquè ho ha demostrat. Ho ha demostrat aquí a Sabadell durant mitja temporada. Però bé, tanquem ja del tot aquest tema. Ens fixem una mica en els brots verds del partit de la Culto, que en va haver-hi.
Sí. Sí.
La primera mitja hora són brots verds.
Fins a l'error aquest que estem comentant...
Però no tornarem a girar sobre l'error.
Estic d'acord que fins a l'error aquest, que marca i molt, és molt decisiu, no és allò 100% decisiu, però és molt important. L'equip estava bé, deia el Marc. No? Bueno, digueu tu, perquè jo ja...
No, mira...
Jo vaig passar-me ahir un final de partit gairebé fent reflexió del que havia passat fins al moment de l'1-0.
Us imagino allà des de la cabina veient el partit, però semblava una pel·lícula de terror des de l'aplicació, des del telèfon, amb la boira que feia i amb... Doncs jo, mira, podria dir que perdent 1-0, vam fer una rauxa, una sèrie d'atacs que ens podien haver donat a l'empat, que vam estar molt a prop de materialitzar alguna d'aquestes ocasions que vam tenir, i es nota una diferència, com a mínim, en el joc i en col·locació i en moltes coses de l'etapa Òscar Cano, des que ha agafat l'equip Òscar Cano, sense desmereixer a cap dels entrenadors que hem tenit, però es nota que l'equip té una mica més de criteri a l'hora de jugar la pilota, a l'hora de fer el replegament defensiu, a l'hora de moure la pilota també, però clar, ara em dius, ostres, no siguis ventajista, necessitem fitxar un lateral dret ja per alliberar el Xino, perquè pugui jugar una mica més cap a dalt. És una de les prioritats que tindria jo amb una llibre del Xino, és el que ho genera pràcticament tots els centres que tenen una mica de perill o les jugades ofensives que fem a casa o l'altre dia, per exemple, pues, totes, moltes d'elles venen gràcies a David Estals.
Jo estic d'acord, eh? O sigui, per mi portar un porter seria el 7-8 de la llista. O sigui, per mi... Crec que hi ha altres posicions que necessiten més urgentment tenir un salt de qualitat o, com a mínim, un punt més de competència. Lateral dret és evident, o sigui, i sobretot amb la greu lesió i malaurada greu lesió del Pablo Monroy, tu t'has quedat sense cap lateral natural. Per tant, la teva opció està sent David Estals, com diu el Marc, que te juega de todo i t'ho fa a un nivell més que correcte. Però, tornem-hi, no pots anar pel món així, o sigui, no pot ser que vagis pel món amb aquests riscos o amb aquesta sensació de precarietat. Mig centre defensiu, un pivot defensiu, que hem anat provant diferents coses. L'última, ahir veure Àlex Gualda més endarrerit, fins i tot clavant-se per moments com a central...
Per quina van els brots verds, que comento? Ho dic perquè hi ha algun bocamoll anomenat Sergi Parc aquí, que deia, no, t'esplatis, no. Que deia...
Quin to utilitzes amb els...
Com és un saltón, diu, comença el Tribuna Domènech, deia el Sergi Parc. No volia precisament començar parlant de Marc Domènech, tot i que va ser el millor per unanimitat, el Sabadell en joc. Però considerava també que el partit d'ahir del Sabadell valia la pena ressaltar la figura d'Àlex Gualda, perquè es va haver d'adaptar també Marc, com ara deia el Sergi, a unes funcions que... potser no està tan acostumat a fer-les, i ja no només al partit d'ahir, sinó que en el còmput dels dos últims partits, dos partits i mig, podríem dir que Àlex Gualda torna a recordar l'Àlex Gualda de la segona meitat de la temporada passada. No sé si us sembla a vosaltres.
Sí, Àlex Gualda és un grandíssim centrecampista, el qual pues, necessita regularitat, i ara pues, amb el canvi d'entrenador pues, es veuen certs jugadors que estan jugant a altres posicions o que s'han... el míster els ha reajustat i que estan donant, o tornem a veure aquests brots verds d'un rendiment pues, més a tot d'aquests futbolistes. No? En el cas de l'Àlex Gualda, si l'Àlex Gualda està bé, pues, genera moltíssim, també pues, roba moltes pilotes, és un bon llançador de faltes, i la veritat és que, ja et dic, el tema de l'Àlex Gualda és una molt bona notícia, com d'altres jugadors també, pues, que se'ls veu que han fet un pas endavant, però al final pues, l'han de donar tots, no? És així, amb les misèries com estem comentant aquí, al final tu veus que un Sabadell no pot anar sense un lateral dret, sense certes peces pues, que s'han lesionat de llarga durada i que has de reaccionar, i tenim que reaccionar.
Àlex Gualda, ahir bé, també una temporada un pèl irregular, ahir bé, però dic el mateix que, salvant totes les distàncies i matisos, el mateix que del Xino Astals. És a dir, si hem d'acabar fent jugar de pivot defensiu, tercer central, digue-li com vulguis, a Àlex Gualda, és que alguna cosa no està funcionant bé, o no s'ha planificat bé, o no s'ha pogut fitxar tan bé com es volia o es podia, o digue-li el que vulguis. És cert que venim d'una temporada on no hem vist a Raül Baena, perquè entre lesions, sanció... tot el que tu vulguis, encara no l'hem vist. Però per mi, tornem-hi, hi ha posicions, i aquesta del pivot defensiu, de tall més defensiu, que se m'entengui, és una de les que, per la raó que sigui de planificació, no es va pensar o no s'ha encertat, o no han sortit les coses com volíem, que també pot ser, que també pot ser que penséssim doncs, que Raül Baena anava a funcionar, que Ortolà anava a parar tant com va parar la temporada passada, que Cristian Herrera anava a fotre gols gairebé com a xurros com et fotia la temporada passada. Clar, estan fallant tantes... O sigui, el problema és que...
No sé què està fent el Roger Benet,
Tocar més del que hauria de tocar.
Més del que hauria de tocar, sí.
T'estan fallant tantes coses que és evident. Tornem-hi. Tu no estàs penúltim, amb 11 punts, a 8 de la permanència, perquè tot et funciona menys dues coses, no? Ni els que marquen, ni els del mig salvant partits on l'equip ha estat bé, moments com ahir, la mitja hora on el Sabadell li juga, no de tu a tu, no, jo crec que fins i tot agafa contrapeu la batalla tàctica. Òscar Cano li guanya a Raül Llona, que no sap que el Sabadell sortirà així i no s'ho espera. I no puc desvetllar converses, però ahir la gent de la Culto no comptava, ni ningú de nosaltres tampoc, no comptava amb que el Sabadell plantegés el partit de la manera que ho va fer, ni molt menys que no jugués Cristian Herrera, ni molt menys que no jugués Manel, ni molt menys que Vladis fos el davanter referencial, que Gualda jugués tan endarrerit, que Marc Domènech jugués alliberat, tot això, ja us puc assegurar que ningú de la Culto s'ho veia venir. O sigui, no la vieron venir, així de clar. Però aquests petits brots verds te'ls pots agafar si no fos per la, se m'entengui l'expressió barruera, la destrempada final que vam viure tots, de que al final no és que perdis el Reino de León, que pots perdre. És que t'acabes anant amb un 3-0 i penses, si un dia que he estat mig correcte fora de casa m'han acabat fotent 3, el dia que torni a estar malament és que me'n cauran un altre cop, pues, com al camp del Mini, que als 12 minuts haguéssim recollit tots els trastos i haguéssim dit, vinga, va, cap a casa, al Mini. Quan dic al Mini, dic el... Sóc un clàssic. El Johan Cruyff.
És el Mini.
Anem cap a casa i ja està, tu.
La sensació era el que deia abans per aquí el Trivi, que deia... Era partit... diu, perdó, ahir partit de dinàmiques. Si nosaltres som els que estem segons ahir i la Culto penúltima, el guanyem nosaltres 0-3. Deia el Martí també que a la Culto li va agradar molt com a equip compacte i treballat. Crec, però... que si ens hagueren apretat al final no, ho hauríem passat malament, però el Sabadell va mostrar moltes coses bones per tirar endavant. Crec que podríem haver puntuat. Clar, és que al final també penso en Oscar Cano i en totes aquestes modificacions tàctiques que ha anat introduint, que podeu repassar per cert, crec que ens ho mostrava breument en el fil de l'Adrián Arroyo, el Roger Benet, ens ho mostrava... que ha anat introduint amb el pas dels partits, que són doncs, curioses, destacables, que han fet créixer segurament el Sabadell a nivell de construcció de joc, però el mateix Mister ha dit en més d'una ocasió que tot això està molt bé si arriben reforços. I ha anat a pelar en més d'una ocasió al mercat.
Fins i tot quan no se li ha preguntat.
És que crec que la majoria de vegades acaba traient, sí. acaba introduint al mercat de fitxatges quan ell, no se li havia
preguntat. Clar, ell el que deu estar pensant amb en Rosende i amb la part esportiva del club és en els reforços. La clau ara mateix és el que deia al principi del programa. Has canviat l'entrenador, has canviat direcció esportiva, l'únic que et toca tocar és la plantilla. No pots fer fora l'entrenador una altra vegada i que també aquí doncs, ja obre un meló. El tema està a veure si tenim diners per reforçar la plantilla, perquè fa 4 dies als programes doncs, com l'Arlequinat i d'altres puestos es comentava doncs, que el grup del Pau Morilla doncs, estava sufragant en aquests moments doncs, els gastos del que és el club i que estaven bastant malament en busca d'un inversor o del que sigui, no? I clar, si no tenim cash no podem reforçar l'equip i aquí doncs, és on s'ha de pensar també, no? Si tenim inversió o surten els diners, podrem reforçar l'equip, que tampoc serà un miracle. Tants diners, millors jugadors.
Sergi, què has de dir?
Sí, no, a més, com hem dit ja en algun programa, encara que això no, hagi costat allò una tocadeta de crostó, és així, és el que diu el Marc. Al final, ara mateix, la festa, per dir-ho, encara que no estiguem per alegries, la festa aquesta de pagar el que significa el dia a dia, estaran a càrrec, mira, no diré del president a títol personal perquè com no tinc constància real de que sigui així, però vamos, de la seva gent, del seu grup, del seu entorn i d'ell mateix, perquè és que estem en una situació que ens estem fixant a la part esportiva, perquè és la que a mi és d'allò, però que si un dia ens hem de posar a parlar de com està la realitat de la societat ara mateix a del club com a tal.
El dia 1 de gener, si vols, ens hi podem parlar.
És un moment complicat, és dels moments realment, jo ho dic així perquè tinc aquesta manera d'explicar-me, però és un dels moments complicats del club, i mira que n'hem viscut, els que són molt veterans, molts, els que ja comencem a tenir alguna que altra cana, o moltes, ja ens ha tocat viure més d'un moment també d'aquells que pensaves que la barraca es baixava la persiana i no hi havia solució, I aquesta, no vull ser dramàtic, però és de les complicades que viu el club a nivell econòmic. A nivell econòmic, però d'aquest any, No de veure què fem la temporada que ve i si es baixa o no es baixa, si es puja... No. D'acabar aquesta, fins i tot aquesta temporada. Un moment molt complicat, molt complicat. No vull ser dramàtic, però crec que també toca ser realista i que la gent també... li vegi allò que es diu, vegi les orelles al llop, perquè és que el llop està trucant a la porta, no és allò de espera allà el llop, ja vindrà, no, ja el tenim aquí, I és un moment complicat, i evidentment la part esportiva no està ajudant, que aquest és el gran què de la qüestió, perquè tu estàs tocat econòmicament, però ara amb l'equip en una zona còmoda o fins i tot tocant de prop el playoff o engrescat una miqueta dalt, i segurament et surten nòvios i nòvies a la porta per treure't a ballar, però a sac. Clar, hosti, a quina porta vas a trucar? O qui vols que vingui a trucar a la porta? Sí, per sort, el Sabell té encara un reclam, té un cartell que encara li porta això. Digue-li per la història, digue-li per la ciutat, digue-li per la proximitat amb Barcelona, per l'afició, per el que tu vulguis, m'és igual, em val. i encara sort que tens això com a reclam, i encara ens faríem creus de la gent, vull dir, dels intents o d'operacions que han estat a punt de tancar-se fins a l'últim segon, que semblaven que aquesta era la bona, i s'han trencat per la raó que sigui. Però que això no és etern, eh? Que això algun dia s'haurà de fer un pas endavant decidit, o d'algú que acompanya en els actuals viatgers, els acompanya en el viatge, o algú que ve i diu, noi, recullo que m'ho quedo tot. Recordem aquell grup americà, sí, que va portar a que les accions es devaluessin fins a zero, es portessin, sí, a preu zero. Tots els accionistes petits, grans, mitjans, ens vam quedar, per dir-ho així, jo també, sense accions, encara que fossin simbòliques, perquè venia un grup que volia el 100%, perquè la seva manera de treballar era tenir el 100%. Al final no es va fer aquella operació, i ara mateix estem a l'espera de que...
Estàs dient això, perdona? I un llum de l'estudi s'acaba de posar vermell, eh?
Vermell? No, feu broma. Vosaltres sou... Jo sóc de fer broma, vosaltres més encara, però no voldria que...
Tenia que sortir com els programes l'alarma, no?
Sí, sí. S'ha posat vermell de cop.
Tenia que posar tot vermell de cop, però té el Sergi
titular al món. És que és així.
El lloc ja està aquí, ja l'olorem, el toquem, i hi ha molta gent... Per sort, per sort, jo m'alegro que hi ha molts companys de viatge i els nostres fills i gent de la grada i socis del Sabadell que et trobes per Olímpia o per qualsevol altre puesto, no?, que et fan comentaris de lo que és el club. Jo crec que no hem viscut mai aquestes temporades de... Ara li deia el Sergi, no?, les guardioles del Cerdanyola de Mataró un dimecres a les 8 de la tarda d'una intersemanal, o que no hi hagi aigua o coses d'aquestes. Ara mateix, gràcies a la gent que està portant el club, pues, tot això s'està pagant, no? Diuen, o igual que el Sergi, no?, a mi ningú m'ha comentat res que del tema qui està pagant les coses, però sí que és veritat que ara mateix encapçala el grup del Pau. El tema, pues, de la inversió, no?, perquè al final ha sigut els que més o els que estan aportant regularment diners, i que la situació, pues, tal com es deia a altres programes i el que es comenta, és que estem molt malament. Per tant, hem de trobar una solució o vendre tot el pastís o trobar un company de viatge, pues, que faci bones les accions que els petits i mitjans accionistes, pues, al seu dia, pues, van donar al club perquè es tanqués aquesta operació americana.
Hi ha un punt d'incertesa també, i ara ho recorda per aquí el Toni, al xat, al voltant de la junta d'accionistes, que sempre recordem que s'ha de fer aquesta junta d'accionistes, sí, ordinària, a finals de cada any natural, i que no en tenim notícies, no en tenim constància en aquest sentit.
Bueno, l'última junta jo vaig estar present personalment, i es va comentar que tots van votar a favor de que tots donaven les accions perquè facilités, no?, la futura venda del club, sí, o l'entrada d'inversors. Es va comentar, que va ser el senyor Calzada en aquest moment, quan estava allà, que es miraria de buscar la fórmula de que els accionistes socis tinguessin veu a l'hora, pues, de poder opinar, i que no fos ja, pues, un cercle molt tancat que no poguessis dir res, no? I bueno, el senyor Calzada ja no hi és, i no tenim notícies d'aquest tema. Suposo que deuen estar en feines també, sí, buscant recursos que...
La dinàmica dels últims anys era s'anunciava als diaris a finals de novembre per acabar-ho fent a les últimes dates de desembre. Però és cert aquest punt també que comentaves tu ara, Marc. Sí.
Jo crec que hi ha tants fronts oberts.
Sí, és l'últim ara mateix. Que
no sabries ni per on començar a solucionar-ho. És evident que la part esportiva és molt preocupant, i segurament la que més ens preocupa a tots plegats, perquè al final
la
gràcia de tota aquesta història és que és un equip de futbol, o, encara que sigui una societat anònima esportiva, digue-li com vulguis, és un equip de futbol que cada 15 dies ens porta a l'estadi i que cada setmana ens fa estar més o menys atents al que fa o el que no fa a casa i fora. Però hi ha tants d'allò que ja no m'atreviria a dir què és el que més està preocupant, o si és tot a la vegada, i ahir, ja et dic, ahir les cares, per tornar a la vessant esportiva, eren molt tocades, i una sensació de dir, serà capaç aquesta plantilla d'entendre que ha fet coses bé en el partit contra la Cultu, i gairebé de quedar-se amb aquestes coses que ha fet bé, o se'ns vindran avall un altre cop perquè els hi ha anat molt malament el partit i a veure ara com els hi aixequem l'ànim i els hi fem creure que això, que hi haurà alts i baixos i que no cada dia sortirà bé i que un dia, doncs jo què sé, algun dia haurà de canviar la sort també i haurem de tenir un cop d'efecte d'aquests que no t'esperes i el porter del Tarazona igual s'equivoca i li dona l'esquena al seu defensa, saps? I marquem també.
Bé, en qualsevol cas, 3 minuts per arribar a les 8, una mica menys. Fem una aturada per la publicitat. Quan tornem, sortegem aquestes pizzas de Maximus, també la manteta del Centre d'Esport Sabadell. I encara ens falta per veure Àlex Gualda, ens falta també per veure la tercera, i escoltar, per si algú fa a través de l'antena, la tercera entrega d'aquesta secció de l'Adriana Arroyo, que porta per nom Sabies que... I de moment doncs, deixarem el nom allò en stand-by. Aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tribunal Preferent amb el Sergi Garcés i el Marc Fabregas.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, al Nadal, també amb Floristeria Caral.
Segueix-nos cada dilluns, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada. 8 i gairebé un minut del vespre d'aquest últim programa del 2023, l'últim Tribuna. Abans de continuar, hem de parlar, com cada dilluns, d'aquesta pizzeria napolitana Maximus, d'una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Apropeu-vos al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o també podeu trucar al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I ja sabeu que aquí al Tribuna, cada dilluns, un sopar o un dinar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. I veig ja gent pendent aquí al xat. Raúl Chao és el primer que diu que té que avui és el dia. Pregunta per aquí el Nil que què s'ha de fer per guanyar el sorteig. Doncs mira, bàsicament això. Comentar al xat. Comentar el xat i la setmana que ve, no l'altra, no l'altra tampoc, l'altra, d'aquí a 3 setmanes, doncs entraran en el sorteig. José Utrera diu, Nil, no dir-te Raúl Chao.
És el porter del meu equip.
Ah, molt bé, molt bé. Ja deia jo per aquí que abans estaven dient alguna cosa de míster i no acaba...
Salutacions a l'infantil de l'OAR i a tots els equips de l'OAR, gràcies.
Home.
I el Nil també, porta't bé, Nil.
Doncs aquí queda el missatge. I deia el de Puergex que ell, que la manteta, que ell té fred. Va, doncs, a veure què passa avui. Qui vol fer de mà innocent avui?
Home, el Marc. O
sigui, el Marc també participa, eh?
Ah,
jo també participo,
tu vas,
pues.
Clar, tu vas comentar la setmana
jo,
passada,
llavors he de ser jo.
Llavors ha de ser el Sergi.
Xau...
He de ser jo perquè jo he mirat la llista i així ja li dic directament el número del Xau. T'imagines que el clau? Que consti que no.
No,
que,
no, vist,
que no he vist el
no has vist absolutament res perquè ho he fet a última hora i no...
No sé què em deia... Aquesta és la previsió amb la qual es treballa.
No sé què em deia el Roger per via interna ara. No sé què em... Que vol fer... Ah, que vol fer demà innocent. Però t'has de posar un micròfon i una càmera.
I llum.
Màquina. Va, en fi, Sergi, un número de l'1 al 45.
De l'1 al 45. Hòstia, xau, és el teu dia, eh? 19. No?
No és el 19.
Oh!
El 19 és l'Òscar del Barrio que s'emporta aquesta pizza de Maximus i un altre número, va, per la manteta del Sabadell. Almenys que es tapi. Per...
8.
El 8, no, el 8 tampoc és el xau, el 8 és el Iaio Pep. Us passo la llista, com sempre, perquè li feu una ullada.
Però... No estava, xau.
Jo no xau, no ho feia,
que no... A mi només m'interessa on està el Raül.
2023, nefast. El 3, el 3.
On està el xau? Hòstia, el 3. Nena, pensava que havia trigat més en participar.
Dia 2023, nefast. Per Raül Xau, pel que fa a les pizzas. Va, vinga, va, anem a reprendre el fil, d'aquest tribuna, perquè ens queda poc menys de mitja hora. I hem de parlar de moltes qüestions. Ho hem deixat una mica a mitges abans. Ara també volia parlar d'aquesta figura, també vinculant una mica amb el seu futur, no? Pel que fa al mercat. Àlex Gualda, més enllà d'aquesta variant tàctica que vam veure ahir a Lleó, més enllà d'aquest bon... o lligat, anem a dir-ho així, a aquest tram de dos partits i mig que hem vist d'Àlex Gualda, creieu que és un futbolista que havia passat d'estar a la rampa de sortida com l'any passat a... No diré un intocable, però sí un jugador al qual doncs, el míster doncs, ha recuperat per la causa i, a més, li està oferint un bon rendiment i es comptarà amb ell activament per la segona volta. Com veieu el seu rol?
Jo crec que sí. Jo crec que un cop amb Òscar Cano pues, és una persona que, bueno, que a les seves rodes de premsa pues, ha insistit també pues, al tema de donar-li un valor a l'11, no? I amb aquest 11, pues, Àlex Gualda, des de que ha entrat la figura d'Òscar Cano, pues, està tenint protagonisme, està responent, com diu el Sergi, ahir va tenir un partit correcte, que ja és, ja és dir, no, ni dolent ni bo, correcte, però els altres partits s'ha notat aquesta peça al mig del camp i ja et dic, i amb aquest nou rol que el míster pues, va estar jugant ahir, pues, jo crec que sí que tindrà protagonisme.
Sergi.
Sí, pot tenir aquest
problema. Allò de se queda o...?
Sí, jo juraria que sí, i més escoltant ahir a Òscar Cano. És a dir, a veure, no tenia cap necessitat de fer una defensa tan fèrrea del paper del jugador basc. Em va haver dit que avui ha estat bé i en parlarem, no en tenia prou, i en canvi es va refermar.
Sí, va dir que podia jugar a qualsevol
correcte,
dels equips de la categoria.
Era un jugador que voldria i que podria ser ara mateix a qualsevol dels altres 39 equips, entenc que sense filials, per tant, algun menys, però jo m'atreviria a dir que no hi ha debat ara mateix al voltant de la figura d'Àlex Gualda. Opinió, eh? No és informació, és opinió. I torno al que deia ara fa una estona, en quant a les prioritats que pot tenir la plantilla. Veig carències molt més preocupants, sí, preocupants és la paraula, en altres zones o en altres... no sé, a l'eix de la defensa crec que és més prioritari, com deia abans, el pivot defensiu és més prioritari, el lateral dret és més prioritari, fins i tot et diria que algun jugador a dalt... No sé si de referència nou, però un jugador de banda amb arribada és més prioritari. Tot això per posar una mica d'ordre, en quant a on haurem d'anar abans. Si hem d'anar al mercat, primer que anem a la fruiteria, a la carnisseria o a la peixateria, no? Doncs aquí també. A quina d'aquestes posicions jo m'hi esforçaria, i no sóc, ni voldria ser Carlos Rosende, o a quina aniria abans. I per això et dic, crec que la de... La figura d'Àlex Gualda ara mateix, igual que l'any passat, ara fa un any, gairebé li havíem de preguntar després de cada partit com estava,
molt,
com ho veia, si es volia quedar, si no es volia quedar, etcètera, etcètera, etcètera. Ara no crec que sigui un dels noms que estigui en aquesta rampa o possible rampa de sortida.
Tornant a sortir, per cert, crec que ho he vist al principi del programa, ara també, per exemple, l'Utrera, que aquests noms de segones etapes, sentimentalisme pur i dur, Macay, Aleix Coc, Pedro Capó, Clar, de tots aquests...
Afegeix-hi Guruceta, que ara està marcant gol.
No, però Guruceta no crec que hi hagi opció a venir. Bé, l'Aleix Coca, en certa manera, ja en els últims dies ha tancat la porta, eh? A una segona etapa de moment al Sabadell.
No, sí, no, no, tancar la porta, sobretot... Per... No, perquè, a veure, tancar la porta. Jo això del futbol dona tantes voltes que me'n refio relativament de les coses. Aleix Coca, el problema principal per mi crec que és que té un any més de contracte. No només...
I que està un equip candidat per pujar
sí,
a segona.
Sí, clar, i que està en una temporada on ell és cert també al mateix temps que no està sent una peça important. O no està sent un dels jugadors importants en l'engranatge de Raül Llona. De fet, ahir és l'últim canvi. Ha estat partit sense jugar a l'Aleix Coca. Per tant, això és molt relatiu. Ah, li veig més problema en què l'haurien de voler treure, arribar a un acord, que tu te'l puguis permetre... Bueno, ja és una sèrie de coses.
Serà pare, també, que també és important.
Sí, sí, sí. Ahir vam veure, per cert, a les dues petites que seran grans d'aquí poc, perquè ve una...
La Lea i l'Arlet, no? Si no m'haig errat, es deia.
I ara... ens va dir el nom, eh? A més, avui l'ha publicat.
No, he vist...
Jo el recordo, però no, ara no...
Bé, en qualsevol cas...
Bueno, és nena, això sí que ens ho va dir.
A les xarxes de l'Aleix Coca ho podeu...
Correcte, sí. I estava en el camp, també.
En fi, deia el Vicenç per aquí, Sander, Walda, Dome, Mescallejón, Beitia, Baena. I diu, i cal portar algú més? Segurament sí... Però costa de creure. Maya, ha dit el Roger.
Sí, pot ser, Maya, és veritat. Té raó. Maya, és el nom de la tercera filla que tindrà l'Aleix Coca.
Treballa sin Joaquim Homs i de cop sento pels cascos Maya. I com? Un altre migcampista? Doncs sí, sí, Maya, es dirà en aquest cas el...
Sí, però per exemple, dels noms que ha donat... Que has dit, perdó, el Vicenç, era?
Sí, el Vicenç, sí, estava repassant tota aquesta terna de noms del mig.
Ara poses a donar noms i sembla que ets tu el que els posa en el disparadero, però, a veure, hi ha jugadors d'aquesta llista que no estan rendint o que no els hi està sortint la temporada que podíem imaginar. Carlos Beitia, Frank Callejón... T'hi afegeixo un altre que no és ben bé un jugador migcampista com a tal. Nando García... Clar, és que al final tornem-hi. Hi ha molts jugadors que no estan tenint la seva temporada i tu hauràs de donar sortides, que això és una altra despesa, eh? Tornem-hi. Allò que parlàvem abans de tenir diners. No diners només pels que han de venir, sinó que si tu vols liquidar algun d'aquests jugadors, allò que es diu en el món del bàsquet, el vols tallar ara a l'hivern, i no troben d'entrada ningú que estigui interessat en ell, els has de finiquitar.
Has de passar
I,
per caixa.
I finiquitar és dinerets. I no vas sobrat com per haver de fer front a tantes coses si no se't posa una mica de cara al mercat. Però bé, això és llarg.
En qualsevol cas, 8 i 10, que encara no teníem pendent de veure aquesta entrevista i d'escoltar-la, aquesta entrevista amb Àlex Gual, el migcampista del Centre d'Esport Sabadell, després de la derrota. Ahir, 3-0 al Reino de León.
Àlex Gualda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos fastidiados por el resultado, pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara, es un resultado abultado, creo que no lo merecíamos, pero bueno, el resultado es el que es y a recargar pilas en Navidad ya.
¿Os explicáis cómo con el buen partido que ha hecho el equipo se va con una mochila tan, tan grande, un 3-0 que parece a todas luces injusto, ¿no?
Sí, duele más precisamente por eso, por el resultado, porque el equipo estaba bien en los primeros minutos. Yo creo que estábamos siendo superiores, hemos tenido una ocasión de Vladis bastante clara y luego pues un error nos ha penalizado y bueno, hemos ido ya por el empate y no ha podido ser.
A nivel individual, con un crecimiento en las últimas semanas muy grande, hoy con un rol tácticamente diferente, clavándote ya no solo con balón, sino también sin balón a veces como tercer central, ¿tú cómo te has visto?
Bien, no es una posición nueva para mí, pero bueno, sí que es verdad que estos últimos años nos ha acostumbrado, pero gracias a la ayuda del equipo, de la confianza del míster, pues yo creo que he hecho un partido serio ahí y ya te digo, donde me diga el míster voy a jugar.
Fuera de casa, es que parece que todo penaliza, que todo va en contra, porque al final el equipo aún no ha ganado, es una sangría de goles en contra que parece que no hay manera de frenar. ¿Os explicáis el por qué?
Bueno, yo creo que tenemos que ser autocríticos, pero también sí que es verdad que estamos teniendo bastante mala suerte respecto en general en la liga, pero sobre todo en los partidos fuera de casa, porque no somos inferiores a los rivales, y aún así, pues ya te digo, en el partido de hoy te vas con 3-0 y pocas cosas te puedes explicar más que entrar en detalle para intentar corregir los errores de los goles, pero ya te digo, no haces partidos para perder y al final pues acabas perdiendo y ya te digo, es una sensación mala.
Hoy ganando, el equipo pasaba las Navidades a 5 puntos, que es mucho, pero claro, más es con esta derrota a 8. Es como dar un paso atrás y volver al estadio donde estábamos la semana pasada. ¿Eso mentalmente penaliza al grupo o habéis ya blindado ese aspecto psicológico y vamos a dejar la clasificación como mínimo durante unos meses?
Sí, yo creo que sí, porque nos tenemos que quedar, yo creo, con el progreso que hemos tenido y con las buenas sensaciones que estamos teniendo las últimas semanas. Yo creo que jugando así, con juntos como equipo, vamos a conseguir la salvación y ya te digo, éramos conscientes de que podíamos estar a 5 puntos, pero bueno, la realidad ahora es que estamos a 8 y a la vuelta a trabajar para conseguir victorias.
Simple curiosidad, ¿en el ojo es de hoy o no?
No, es una... durante la semana me sentó mal algo y vomité y pues de la presión pues se me explotó alguna venilla ahí.
Te pregunto sobre las Navidades, ¿cómo se pasa o cómo se consigue desconectar o no sé si por ejemplo tú a nivel personal eres mucho de darle vueltas o el hecho de ir a casa, salir del entorno de Sabadell, pasar unos días con la familia, sirve en cierta manera para hacer un reset mental que también hace falta?
Sí, sí, venir bien viene, pero yo personalmente soy de darle muchas vueltas a las cosas y en cierto modo no voy a desconectar. Pero bueno, eso también me ayuda a ser consciente de la situación, del momento y también a intentar ver qué podemos hacer todos para sacar esto adelante.
Ahora llega el mes de enero, que es una posibilidad, una ventana que se abre para poder reforzar la plantilla. No sé si también eso de puertas adentro se ha hablado de decir, a ver si vienen compañeros nuevos que nos den un empujón, ¿no?, para tirar hacia adelante.
No lo hablamos mucho. Evidentemente, siempre que se abre un mercado, pues se habla de estos temas, pero yo creo que el equipo que hay sin refuerzos está totalmente capacitado para salir de ahí. Pero aún así, evidentemente, si viene cualquier jugador a aportar y a mejorar la situación, bienvenido sea. Pero ya te digo, no es que lo hablemos demasiado.
A nivel de calendario, es que ahora es un parón, se juega el día 2, otro parón por la Copa, ya no se vuelve a jugar hasta mediados de enero. Es como muy extraño ese calendario, ¿no?
Sí, este año ha sido un poco extraño. También, pues eso, diferente. De otros años juegas en Reyes y a lo mejor y no juegas el día después del Año Nuevo. Pero bueno, somos profesionales y vivimos de esto y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y encima vienen dos partidos contra rivales directos que tenemos que sacar los puntos.
Te iba a decir justo eso, que quedarán solo dos jornadas para haber jugado ya contra todo el mundo, pero qué dos jornadas, ¿no? No sé si hablar de porcentajes porque sería un punto absurdo, pero es verdad que buena parte de las opciones de, ya no de permanencia, sino de reengancharte a esa zona, pasa por estos dos partidos, por quiénes son los rivales.
Sí, sí, independientemente de quién sea, sea el Tarazona, sea el Depor, tenemos que ganar sí o sí para engancharnos y ya está. No, ni mucho menos son finales porque quedan muchos puntos, pero si empezamos a ganar ya de seguido, mucho mejor para todos.
Supongo que ahora, despedida con el grupo y sobre todo los que sois de aquí del norte, os vais ya para casa, por lo tanto, un viaje un poco raro, ¿no?, el de hoy.
Sí, porque además hemos salido hoy de Sabadell y bueno, yo personalmente me vuelvo a casa con mi familia, me inspiré ahora de mis compañeros, les desearé un buen viaje y nada, y nos vemos a la vuelta.
Pues felices fiestas y nos vemos a la vuelta a Sabadell.
Igualmente.
Doncs Àlex Gualda, en aquesta conversa amb l'Adrián Arroyo després de la derrota i per 3-0 al Reino de León, com deia el Martí per aquí, diu el que dic, implicat Àlex Gualda amb aquest xip, no?, de continuar, de complir el seu contracte a Sabadell. Recordem que va signar per dues temporades, l'estiu del 22, aquí al bo d'Àlex Gualda. Va, ens queda un quart d'hora de programa. Trasllado una pregunta que feia el Carn ara per aquí mentrestant. Diu, veieu l'equip capaç de guanyar 11-2 partits? 11 o 12 partits el que queda de temporada per salvar-nos? Queden 21 jornades, si no estic errat.
Després de veure el que hem vist aquí amb estadístiques, si el que diu el Sergi, si li treus el nom del Sabadell i fiques qualsevol altre equip, pues, creuries que no, però estem davant... O sigui, si em diguessis que és el febrer passat al mercat i que estem així, pues no seria gens optimista, no me'l posis més, que em poso malalt. I, però, no sé, hi ha opcions, no?, de que es trobin inversors o que es trobi capital o que estigui treballant la Junta, pues, per reforçar l'equip, no?, que és el discurs que s'ha comentat amb altres entrevistes a responsables del CRUM, no? I al final, pues, primer, trobem recursos, segon, fitxem jugadors que tinguin un nivell de rendiment immediat, i a partir d'aquí, pues, encara hi ha aquesta via d'esperança.
Clar, és que més enllà d'aquest mitjà termini, que inclou el mercat, evidentment, és que el 2024 comença amb dos partits que no faré servir la paraula que no agrada ni a Òscar Cano ni a Carlos Rosende, però que no has de perdre cap d'aquests dos partits és essencial, i si pot ser guanyar els dos partits, millor, sense afegir aquest punt de pressió, però és que al final el 2024 entraràs amb una narrativa de molta pressió, d'aquesta necessitat imperiosa de guanyar tant sí com no. Que sí, que pots arribar faltant 5-6 jornades a 9 punts i salvar-te, que hi ha precedents, sí. Però és que aquests partits contra rivals, teòricament, que has d'arrossegar aquesta part baixa, no els pots perdre. És que ja comencem a entrar en aquell punt d'urgència a gener del 24.
Certo? 4 de 6 obligat i 6 de 6 com a desig de que arrenquis així el 2024. És que no et queda un altre. Tot el que sigui ensopegar, o en els dos partits, en forma d'empat, ja no parlo ni de derrotes, si són derrotes ja, o tot el que sigui perdre un dels dos partits com a mínim, és que et deixa molt tocat, fins i tot ja mentalment, eh? O sigui, tu imagina't el que seria tornar ara de l'aturada nadalenca, la desconnexió, el no sé què, va, aquest equip necessita aire fresc, que el cap s'oxigeni, i no guanyes el Tarazona a casa. Ja sé que estic posant molta pressió, però és que ara mateix vius amb aquesta... O sigui, has de saber conviure amb aquesta pressió que tu mateix t'has ficat per culpa dels teus mals resultats. I al final, on deia aquest amic, no? Clar, capaç de sumar 11 victòries, és que l'estadística et diu que les necessites sí o sí. Jo, amb la plantilla actual, torno a dir, i sense assenyalar ningú en concret, no veig el Sabadell capaç, ho dic així de clar. O sigui, si no hi ha reforços en el mercat d'hivern, jo no veig l'equip capaç. Pot fer-ho, sí, però jo no hi crec realment que sigui capaç.
Jo sóc d'aquells friquis de tota la vida, no, que sempre, pues, pensem amb el cor. Ara, un cop, pues, van passant els anys, pues, et vas fer gran i també, pues, vas tenir més consciència de les coses, no? Que l'escut, pues, amb l'escut i el teu sentiment arlequinat, no guanyaràs partits. Sí que pots donar suport a l'equip fins a l'últim segon, evidentment, que això, pues, els arlequinats ho farem, però veient aquests números estic molt d'acord amb el Sergi, no...
Clar,
no ho veig viable.
Després hi ha l'altra pregunta que fa per aquí el Vicenç. Diu, a 2 de gener... quantes incorporacions veiem ja disponibles? Si hi haurà molta o molta feina feta o no,
en
ja
teoria,
a 2 de gener.
En teoria, Pau, ja tenen que estar des de l'arribada de Rosende i Òscar Cano. Ja un cop ell ha dit que ha detectat, el millor és detectar el que et fa falta per millorar el nivell de la plantilla o de l'equip. Això tindria que estar ja en marxa. Si hi ha diners o no hi ha diners, no...
Clar, aquesta és l'altra part de l'equació que ja hem comentat, clar, abans, com està una mica el panorama, eh?
Tant de bo que sí.
Però clar...
Jo, si m'hagués de jugar diners, que com el Sabadell no en tinc, diria que el dia 2 de gener no tindrem cap reforç. Si m'hagués d'arriscar, eh? I és més una qüestió de sensacions que no pas d'informació. Tant de bo em calli la boca i d'aquí 3 dies en plenes vacances de la plantilla o a partir del 26 quan tornen a entrenar, tinguem notícies i se'ns comuniqui que el club anuncia l'arribada de X jugador i que ja ve amb tot en marxa per al dia 2 incorporar-se directament a jugar. Uns dies abans d'entrenar i el dia 2 a jugar. Però jo m'atreviria a dir que si hagués d'apostar, apostaria que, sent molt optimista, pel partit contra el Cornellà arribarà algun reforç. És a dir, que el dia del Tarazona hauràs d'afrontar el partit molt important amb el que tens ara mateix, que et dona, per tirar endavant aquest partit. Igual que dic que no ho veig per treure endavant 11 o 12, també et dic que estàs més que capacitat, com es va veure el dia del Sestà o el dia d'Unionistes i poc més, per tirar endavant un partit contra el Tarazona, amb tot el respecte del món pel Tarazona.
Doncs a veure què passa. Ja em veig fent el Twitch el dia 1 de gener, allò fent un Sergi Garcés amb el telèfon, allò...
Mercato.
Mercato, agafant trucades...
M'aixeques de... Sí, jo si m'aixeques de taula el dia 1...
Ah, el dia 1 tu també ets de celebrar-ho fort, o...?
Sí. Sí? Sí, molt, molt. Jo diria que és de les fortes de, sí? De casa meva. Bé. Sí, el dia 1 és un dia fort.
Doncs mira, si no el muntatge és Roger Benet, cadascú és de casa seva.
Si,
i...
si m'aixeques de taula, no per venir aquí, ja us ho dic ara, però per estar connectat des d'algun lloc, no descarto l'opció.
Ah, doncs aquí queda damunt la taula. Que la gent digui en aquests últims minuts al chat de Twitch si vol... Crec que el Roger ha fet una enquesta a principi del programa, també. Que la gent digui si volen Twitch el dia 1 o no i... ens hi posem, tu, aquí per la gent. Va, que ens queda poc més de 7 minuts i tenim secció avui de l'Adri, que ara l'escoltàvem també amb Àlex Gualda. Aquesta secció que vam estrenar o que hem estrenat aquesta temporada al Tribuna, recordant, doncs, noms... il·lustres o no, però que han vestit en algun moment la samarreta del Centre d'Esport Sabadell i potser no ho sabia o va passar doncs, inadvertit. Hem tingut, per exemple, aquí ja el fill de Negreira, hem tingut també un altre Marc Domènech al Centre d'Esport Sabadell i avui és el torn d'un director esportiu força consagrat en els últims anys a segona divisió.
Què tal, com esteu? Avui la tercera entrega d'aquesta secció es fa directament en un desplaçament i també acabarem parlant d'un desplaçament especial per uns companys, però sobretot centrat en una altra figura. Des d'aquí, des de la cabina de Ràdio Sabadell, al Reino de León, tercer lliurament del Sabies Què.
Sabies que...
I avui Juan Carlos Cordero és el protagonista d'aquesta secció perquè sabies que va jugar també al Sabadell? La veritat és que el seu currículum s'explica molt més com a director esportiu que no pas com a davanter, perquè era davanter quan jugava. Es va retirar amb 26 anys al Ciudad de Murcia i des d'aleshores ha anat encadenant equips la majoria d'elit. Ha estat al Granada 74, al Granada, al Cádiz, al Tenerife i actualment és el director esportiu del Real Zaragoza. Però en el seu dia, de ben jove, també va vestir la samarreta arlequinada. Algú dirà, de manera testimonial i amb raó, només mitja temporada, només mitja horeta mal comptada, 31 minuts de Lliga i en total 9 enfrontaments amb aquesta samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Cordero va jugar a segona divisió B equips com el Corralejo Canari, el Granada, el Huesca, el Benidorm o el propi Centre d'Esport Sabadell i fins i tot va tenir algun que altre partit a segona divisió A de ben jove a l'Ecija, només 21 anys. I amb el Centre d'Esports va jugar aquests partits que comentàvem, dos de Lliga, un a casa contra el Llíria a l'estrena, una victòria per 3-0, i l'altre, després la comentarem una mica més a fons, la derrota per 1-0 a la jornada 4 a Folletes contra el Benidorm. Era un Sabadell que tenia a Paco García Llamas com a entrenador i a la plantilla com a companys Cordero, el de Cartagena, tenia gent com Jordi González, com Manolo García, Titi, Queco, també Robert Elvira, Carballo, Àlex Ortiz o Kiko Ramírez. Els altres partits els va disputar 3 a la Copa Federació, Gavà i Andorra com a rivals, un amistós i 3 de Copa Catalunya a Sabadell, però no a la Nova Creu Alta, al Municipal de Can Uriac, en un empat a 2 entre el Sant Julián, un dels clubs que va originar després la fusió i que va esdevenir el Sabadell Nord, i el Centre d'Esport Sabadell. El cartaginès té dos germans que també han estat futbolistes i que també són directors esportius. D'una banda, Pedro, ex del Murcia o del Córdoba, entre d'altres, i de l'altra, Jorge, ara al Cádiz i ex de l'Elche. I també un nebot, Álvaro Cordero, de 26 anys, actual jugador del Prat, i en el seu currículum, doncs, Racing Rioja, també ha estat, per exemple, el Torrent, el Cádiz B, o a Islàndia, entre d'altres places. Avui hem recordat, en un desplaçament, al Lleó, la figura de Juan Carlos Cordero i com va jugar al Centre d'Esport Sabadell. I si recordeu, us he dit, ens quedem amb un detall. L'únic desplaçament en Lliga en el qual va jugar va ser a Folletes, temporada 96-97, per cert. Acabàvem la secció i ni havíem dit quin era l'any. I un partit que va ser especial pel Carles Fiter i pel Toni Padilla, perquè va ser la primera vegada que Matadepera Ràdio es va desplaçar, aleshores encara no existia Ràdio Sabadell, per fer un partit de futbol. Per tant, avui la secció la remata al cap d'esport del diari Ara, el Toni Padilla, recordant el pas fugaç de Cordero pel Sabadell i, sobretot, les peripècies que van haver de fer per viatjar amb Matadepera Ràdio seguint el Sabadell.
Tu pocs records de Cordero com a futbolista del centre d'Esport Sabadell. Sí que recordo que havia jugat, que no havia tingut molta sort. Ara repassant una miqueta, em queda aquella sensació de que arribava com un davanter prometedor, que potser podia aconseguir marcar diferències, que se li van donar dues o tres oportunitats i realment la cosa no va anar bé i va acabar marxant sense deixar gaire records, sense pena ni glòria, que podríem dir. Però sí que m'ha fet gràcia veure que va debutar en aquell partit al camp del Benidorm, en què realment doncs, el Carles Fite i jo doncs, vam fer per primer com un desplaçament fent els partits per ràdio, per Matadepe Ràdio, que va ser una autèntica aventura perquè érem dos nois molt joves que en algun cas vam arribar a un estadi fent autostop perquè no teníem ni un duro i havíem de buscar els diners com fos per aconseguir portar l'actualitat del Sabadell a les llars de tots els sabadellencs en aquella època en què malauradament encara no existia Ràdio Sabadell. Jo vaig fer el partit amb bufanda. Crec que va ser el darrer cop que vaig fer-ho. Ara que m'han soltat el primer aficionat del Benidorm per portar bufanda, vaig entendre que no podia fer ràdio amb bufanda.
Doncs aquí queda aquesta història curiosa, de la vinculació entre Toni Padilla, Carles Fité, també Juan Carlos Cordero, l'ara director esportiu del Real Zaragoza, que va començar, per cert, la temporada com un tro. I doncs estan les coses complicades a la Romareda en les últimes setmanes, amb canvi d'entrenador ja inclòs també, allà a Saragossa. Diu l'Utrera per aquí, és curiós que a Lleó es recordi a Cordero, allò fent també el joc amb el cognom. Res, que ens queda poc més de minut i mig per arribar al punt de dos quarts. Simplement recordar que el Roger Benet ha posat per aquí que al xat, si poseu tots Roger Guapo, fem tuits el dia 1. La iniciativa, d'aquella manera, però ens quedarem amb el comentari del Vicenç Hernández, que et posava directament: Roger, t'estimem, res seria igual sense tu. Diu, així va bé. Per tant,
té raó, res seria igual. Que no significa millor,
Millor, pitjor, sí, correcte. Bé, en fi, res, Sergi Garcés, Marc Fabres, gràcies a tots dos per venir. Bones festes, bon Nadal.
Igualment.
Igualment.
Amb tu, Sergi, encara ens veurem uns dies més per aquí, però
aquí estarem.
Al Marc també li desitgem bones festes. Igualment. Com a tota la gent del Tribuna, que ens esteu seguint cada setmana, cada dilluns, i res, que ens acompanyeu cada setmana al xat. Atents a les xarxes, el que diem sempre, per seguir l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell i per saber si el dia 1 de gener, estrenant el 2024, hi haurà Twitch especial aquí a la 94.6. Que passeu bon Nadal, abraçada també del Roger Benet. Adéu-siau.